A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Influències, l'acció d'influir, l'efecte. Ens influeixen les persones, els algoritmes, la meteorologia, l'ambient. De vegades l'efecte és físic, ja sabem tots, quan t'influeix menjar-te un plat d'ensaladilla a la platja després de que hagi estat dues hores al sol. I de vegades aquesta influència és més emocional, com aquell que ha trobat la seva vocació o el seu camí gràcies a la influència d'un bon mestre. La influència és la constatació de que tot està connectat, la idea de l'efecte papallona i la constatació de que som éssers socials i humans. Canta Eric Clapton a les males influències, concretament la mala influència d'una dona que diu que l'utilitza a benefici propi i que el manipula. Per això canta allò de "ets una mala influència, m'he de mantenir ben enfora de tu". Parlant d'influències, aquesta setmana ens hem fixat en un interessant curs que ha organitzat la UNED a les Illes Balears amb el títol "El descrédito de los poderes, por qué los influenciadores han sustituido a los expertos", que se celebrarà presencial, online i en diferit entre els dies 6 i 8 de juliol. Aquest títol ens va dur a escollir dilluns la paraula "poder" i, estirant del titular, avui xerram d'influència i d'influenciadors. Perquè els influenciadors han substituït els experts? De cop ens venen diverses idees. Però anem a dedicar-li uns minuts a Pablo Simón, que és professor de Ciència Política a la Universitat Carlos III de Madrid. Pablo, benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme.
Gràcies per ser amb nosaltres. A tu te toca xerrar des descrèdit de la política. A veure, ho podem afirmar així? És una realitat que la política avui dia ha perdut prestigi, que hi ha falta de confiança?
Sí, es un hecho constatable. Si miramos cualquier encuesta que se haya ido publicando desde los años 90 para aquí, vemos una caída sostenida de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, en su clase política, en los operadores políticos en general, caídas en la tasa de afiliación a partidos políticos, sindicatos u organizaciones que estén vinculadas a la política. Y además, esto evidentemente ha ido por barrios, no en todos los sitios ha caído con la misma intensidad, pero había algunos lugares en los que ya la confianza partía de niveles bajos, por ejemplo, era el caso de España, donde la confianza en la política estaba en torno al 20%, pues bueno, pensamos que hoy está más cerca del 8% y por lo tanto que en general la ciudadanía todavía desconfía más, partiendo incluso, como es el caso de nuestro país, desde unos niveles particularmente bajos.
Val, per tant, el descrèdit polític podem dir que és global. Tu ara estaves parlant d'Espanya, tu investigues en política comparada, sistemes electorals, comportament electoral, el descrèdit és global?
Sí, esto yo creo que es importante recordarlo. Ahora mismo, en general, si miramos cualquier país de nuestro entorno, del ámbito occidental, vamos a ver síndromes bastante parecidos. Incremento del voto protesta, auge de partidos radicales, que la participación electoral oscila, pero en general está yendo a la baja. Yo creo que si estamos viendo que esto pasa en todos los sitios, pues probablemente haya causas estructurales globales. No es solo que en España la cosa vaya mal, que pueden igualmente mal, sino que si estamos viendo que ocurre en todos los países occidentales, pues obviamente tiene que haver algun element subjacente de caràcter estructural que lo explique.
Val, i parlant d'influència i influenciadors, quins diries que són avui els influenciadors de la política?
Bueno, a ver, si estamos yendo a lo que antes te comentaba, ¿no? A esas causas estructurales detrás del incremento de la desconfianza y de la desafección ciudadana, pues obviamente lo que vemos es que ha habido desde los 80 para aquí una quiebra en las jerarquías. Es decir, lo que hemos visto es que en general la gente ya no confía en los intermediarios de la política y hay múltiples razones para ello. Hay algunas que tienen que ver con que nuestros sistemas políticos tienen más dificultades para atender a una ciudadanía cada vez más compleja, pero del otro lado, junto con esto, ha habido un cambio en las infraestructuras de comunicación. Cada vez que hay un cambio en la manera en la que los ciudadanos nos comunicamos y nos aproximamos a la política, también cambian los operadores políticos. Pasó cuando se inventó la imprenta, la radio, la prensa, o ahora está pasando con las redes sociales. Y lo que vemos es que efectivamente esas jerarquías se han roto, desconfiamos hacia los que tradicionalmente eran los operadores que administraban la información, ¿no? Los grandes medios de comunicación. Ahora pues tenemos jerarquías más descentralizadas. Y ahí es donde vemos pues que gente que antes estaba en la periferia del sistema ha ganado una enorme centralidad, pues a través de YouTube, de podcast, de redes sociales en general, y estos están teniendo cada vez más influencia. No significa, ojo, que los actores anteriores hayan desaparecido, ni mucho menos. Lo que pasa es que estamos en un momento poroso, en un momento de movimiento, de cambio de esas jerarquies.
Val, val, val. I aquesta gent mos xerra directament a nosaltres, sense intermediaris, per tant, també hi ha més contacte i mos dona, podríem dir, posant-hi moltes cometes, més credibilitat que la pot tenir o no, però ens dona aquesta sensació. Jo no sé si els fills demana mai a sa gent si llegim els programes electorals, Pablo, votant per emocions i els partits polítics ho saben i ho exploten.
Obviamente no leemos los programas electorales, nadie lee los programas electorales, los partidos lo saben y por eso cada vez hacen programas electorales más ambiguos y más pequeños. Pero ojo, eso no significa que la gente necesariamente vote solo por emoción. Obviamente votar tiene que ver con una identidad, es decir, con cuál es la ideología o los partidos a los que nos sentimos más cercanos, pero la gente en realidad nunca se ha informado demasiado de política como para no tener una opinión propia. Esto es un poco paradójico, pero la gente lo que hacemos es tirar de atajos informativos. Es decir, ¿quién creo que va a defenderme mejor? ¿Quién creo que puede estar más cercano a mis intereses? ¿Quién creo que defiende mis ideas? Bueno, pues eso es algo que no requiere de leer el programa, sino que requiere de un acto de confianza, de pensar que hay alguien que va a administrar el país en favor de tus intereses o de tu concepción de cómo tiene que ser el país, ¿no? Al menos que sea de manera justa. Claro, esto lo que hace es que estemos en un contexto en el que el programa difícilmente puede contrapesar el que hayamos perdido confianza en nuestros operadores, ¿no? Es como si de repente no nos fiáramos de nada de lo que nos dicen nuestros políticos y, por lo tanto, a partir de ahí, prefiriremos votar cualquier cosa que suene a antipolítica. Es decir, por eso los candidatos ahora que son de fuera del sistema, que no presentan un programa, sino que casi más presentan un ibris, podríamos decir, un modo de vida o incluso un enfado sistémico, son los que terminan llevándose el gato al agua. Lo estamos viendo en todas las elecciones en América Latina, lo estamos viendo incluso también aquí.
Cert, América Latina segurament és un bon lloc on mirar, no? De lo que pot venir cap a Europa, lo que pot estar arribant. Jo pensava informar-se, no és fàcil ni barato, Pablo. És molt més senzill tirar de xarxes socials i veure què, no?
Sí, ciertamente, claro. Había una frase popular que decía algo así como que en un contexto de inundación lo que más falta es el agua potable. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un montón de acceso a información como nunca antes hemos tenido. Y eso es enormemente positivo. Es decir, que los ciudadanos podamos seleccionar contenidos según nuestros intereses, que podamos contactar con gente que piensa o que le apasionan las mismas cosas que a nosotros, es algo que es muy positivo. Es decir, solo tiene lecturas buenas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en paralelo, lo que a la ausencia de jerarquías, de alguien que nos pueda ordenar todo eso que viene, hace pues que al final lo bueno, lo malo y lo regular a todo le demos el mismo peso, el mismo valor. Y los ciudadanos no tenemos el tiempo para poder dedicarnos a saber qué información es positiva o no. Lo que necesitamos es confiar, pues por ejemplo, en buenos periodistas que nos digan, mira, sí, esto es relevante o no, esto no tiene ninguna importancia. En el momento en el que se ha producido un descrédito general de los operadores mediáticos, en el momento en el que existe tantísima desconfianza hacia ellos, pues claro, las redes sociales llenan ese espacio y encima, como son baratos, pues tienen un impacto todavía mayor en la política. Es más, los últimos datos señalaban que la gente está cayendo en picado en entrar en las webs de los diarios. Es decir, la gente no está clicando en las home de los diarios, sino que la gente lo que está haciendo ahora es ver los reels de Instagram o de TikTok, que te dan contenidos visuales mucho más llamativos y mucho más inmediatos, con lo que eso implica, del otro lado, en términos, por ejemplo, de profundidad de la información, ¿no? Que es que en 15 segundos es muy complicado complicado entender una historia y los problemes, los pros i los contras de qualsevol decisió política.
És supercomplex i superapassionant aquest moment que estan vivint des del punt de vista de la informació, de la comunicació, també de la política. En Pablo Simón és politòleg, és professor universitari, és autor de diferents llibres, estarà en aquest curs de Saunet Illes Balears entre el 6 i el 8 de juliol, que podeu seguir online des de qualsevol lloc. Quan recuperarem la credibilitat de la política, Pablo?
Ay, es tan complicado. Es algo muy difícil, yo creo, porque la confianza es algo que una vez que se pierde es muy difícil de recuperar. Pero yo creo que a lo mejor conseguiremos recuperar la confianza en la política cuando comencemos a confiar más en nuestros vecinos, en los ciudadanos que tenemos más cerca, en aquellos que trabajan por nosotros, ¿no? Porque hay una cosa muy curiosa, que es un dato que siempre me llama un montón la atención. Cuando preguntamos a la gente sobre la confianza en la política, te dice que la mayoría pues, no cree, no confía en los partidos, etcétera. Pero cuando le preguntamos en su alcalde o le preguntamos en su concejal, la confianza sube al 70, al 75%. Y ellos también son políticos, ¿no? Pues a lo mejor lo que hace falta es también el que volvamos a retejer un poco de redes locales, el que volvamos a tener una política más cercana para que la gente también la pueda ver, tocar, sentir y a partir de ello también confiar.
En noms i llinatges, que també és la manera més directa de demanar responsabilitats i d'agrair en qualsevol cas. I de molt interessant tot això, us animam a apuntar-vos en aquest curs. No guanyem res nosaltres amb ell, però és que creiem que és molt important anar desenvolupant el pensament crític i també en l'estiu amb un altre ritme. I de Pablo Simón, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Muchas gracias, un abrazo.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Amb aquest ímpetu, amb aquest tempo, imaginava Vivaldi La tempesta de la mà. Fantàstiques les quatre estacions del compositor italià, quatre concerts per a violí que representen escenes apropiades per a cada estació de l'any. Els estudiosos de la gran obra de Vivaldi han trobat que el compositor es va inspirar, o podríem dir, ja aprofitant la paraula d'avui, es va veure influït per la natura dels camps de Màntua a la regió de Lombardia, els rierols que fluïen, els ocells que cantaven, els mosquits que brunzien, les fogueres que crepitaven o les tempestes que agitaven la mà a l'hivern. L'entorn ens influeix, com ha influït durant dècades la meteorologia en els faroners. Vos imagineu-se el faroner de l'antic far de Napòpia, a la Dragonera, que té el plànum focal ni més ni manco que 352 metres sobre el nivell de la mà?
Javier Pérez és el darrer faroner que va viure a la Mola en la missió de mantenir encès el llum que marca terra ferma als navegants. La seva passió l'ha duit a indagar sobre la vida dels que, com ell, la dedicaren als fars. Però un i dos segles enrere, llavors, ens explica, algunes inclemències meteorològiques els deixaren empremta. Els faroners tenien l'obligació de notar la informació meteorològica amb la documentació diària del far. A l'arxiu de l'autoritat portuària trobam aquests fitxers històrics. Aquest és del far de Napòpia, del 1867. Però els més antics daten de l'any 1861, com aquest de Cavalleria. Això fa que aquests siguin dels primers registres meteorològics de les Illes Balears emprats oficialment per l'Estat.
La informació meteorològica era molt important. Primer, per la obsessió de l'administració central de tenir registrat quanta més documentació, quanta més informació, mejor, pero sobre todo en casos de naufragios, porque siempre que ocurría un naufragio en las cercanías, Capitanía Marítima necesitaba tener un certificado de que realmente había temporal esos días. Entonces, ¿a quién se los pedían? A los fareros. Y los fareros son los que tenían que proporcionar, estamos hablando del siglo XIX, de principios del siglo XX, son los que tenían que proporcionar sus datos meteorológicos para certificar que estaba soplando tal dirección del viento con tal fuerza y tal intensidad, etcétera, etcétera.
De fet, la navegació pel freu és arriscada per les condicions que s'hi poden donar.
Solo la palabra freo ya a cualquier marinero ya le pone en alerta, porque son pasos estrechos donde se pueden producir corrientes muy fuertes de mar. Además, aquí coincide de que este freo, este estrecho, está abierto a los peores vientos de aquí, al Gregal y al Llebeig. Entonces, cuando soplan los temporales de Llebeig y cuando soplan los temporales de Gregal, la navegación aquí es muy, muy peligrosa.
Els faroners, compte, sempre estaven pendent de tempestes i llamps. L'orografia del Puig de Napòpia i l'ubicació de l'illa afavoreixen la presència de tempestes.
Aquí en Napòpia, lo curioso es que ocurre incluso antes de estar habitado por los torreros, antes de inaugurarse. Y es que lo estaban construyendo y el constructor de las obras llegó a vigilar cómo estaba la evolución de las obras y en eso que se desata una tormenta. Pero las tormentas de Napòpia arriba no es lo mismo que por aquí. Son terribles, con vientos huracanados además. Y entonces, debido a esos vientos, lo que hacían es refugiarse en lo que llamaban la mina, que es un pasadizo subterráneo que hay entre las viviendas y la torre del faro para poder ir precisamente los días con temporal. Y en eso que estaba refugiado allí cuando cayó un rayo. Y este hombre se ve que nunca le había caído un rayo, no estaba acostumbrado a lo que es una descarga eléctrica. Y fue tal el impacto emocional que sufrió que cuando fueron a buscarlo, porque no lo encontraba por ningún lado, se lo encontraron tirado en el suelo en ese pasadizo, con los ojos en blanco, muerto de miedo, les costó mucho recuperarlo y este hombre no volvió.
Les condicions meteorològiques, a més de marcar la vida dels faroners, també van ser clau per posar fi al llum del far de Napòpia. La boira, que sovint l'enrevoltava, va fer que el 1910 apagàs el seu llum i donàs el testimoni als de Llebeig i Tramuntana.
Ràdio és història. La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva o des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Entre avui i demà, Araceli Bosch. Na-na-na.
Ey, tu historia me enamoró y con toda tu vida influenciaste mi amor. Por eso eres influencer de mi corazón. Tú tienes lo peor que salen de mi canción. Yeah, influencer.
t'imagines que algú se te declara dient que ets l'influencer de su corazón, l'influencer del seu cor? Influencer és avui una paraula molt habitual, pronunciada a més així en anglès. Les xarxes socials han multiplicat aquesta figura que en principi hauria de respondre o de correspondre a una persona amb credibilitat i també abast a les xarxes socials. Gràcies a la seva comunitat de seguidors, ha de tenir la capacitat d'influir en les opinions, comportaments i fins i tot en les decisions de compra de la seva audiència. Però això que ara mos pareix un invent modern no és d'ara. Com ha recollit Sergio Rodríguez, del Centre de Documentació Publicitària, en el seu llibre Está todo inventado, així, inventado, influencers en la publicitat espanyola antes de la guerra civil. Varen xerrar amb ell els nostres companys de Xiu Xiu.
Pues ahí teníamos desde la familia real, que hay unos cuantos casos de la familia real que formaban parte de todo ese mundo publicitario, pasando por folclóricas, actrices de primerísimo nivel, cantantes de ópera, había futbolistas, toreros, es decir, que había, era de lo más granado, tal, casi como el día de hoy, ¿no? Fundamentalmente se dirigía a la clase alta. Fundamentalmente. Se movía en torno a productos de cuidado personal, cosmética. Por ejemplo, la reina Victoria Eugenia anunció la crema Pons, mundialmente conocida ya en aquella época, ¿no? Alfonso XIII anunciaba una colonia ultra selecta, tal y como aparecía en el anuncio, para una perfumería madrileña que se llamaba Casa Pele. La hija, una de las hijas del matrimonio, la infanta María Cristina, anunciaba camomila intea, que era un producto capilar, ¿no? Lo que se utilizaba era material de archivo. En el caso de la reina Victoria Eugenia se utilizó un retrato que tenía ella, que le gustaba muchísimo, que había hecho un pintor húngaro llamado Laszlo, o por ejemplo Alfonso XIII se utilizaba por fotografía de archivo que tenían pues para eventos varios, y era lo que se manejaba para este tipo de anuncios. Hay que tener en cuenta que todo esto, a pesar de todo, se miraba con cierto recelo, porque la publicidad estaba empezando por aquel entonces, tenía un olor a azufre del cual todo el mundo huía, incluso las propias marcas, porque las marcas entendían que no necesitaban publicidad, que sus productos se vendían solos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de poner un famoso en una nueva disciplina económica como era la publicidad, aquello le daba un tono de profesionalidad muy necesario para la publicidad por entonces.
Però tornem als influenciadors del primer quart del segle XXI.
Jo soy influencer. Tararirarira, tarirarirarira, tarirarirarira, tarirarirarira.
Lluc Aparicio, benvingut a Entre avui i demà. Com estàs?
Molt bon dia, bé. Bon dia, tot bon dia.
Escolta, lo de Aparicio, que jo t'he guardat com el Lluc Aparicio, la meva agenda, però és Aparicio, és un Aparicio mallorquinitzat, no?
Exacte, això està passat en els mallorquí directament. Soc Aparicio i de petit ja me varen intentar canviar un poc perquè sonés més d'aquí. I mira, m'hi he quedat.
Molt bé, perquè tu d'on ets, Lluc?
Jo sóc de Sineu. El meu mare és Llongueta, de Santa Catalina, i mon pare és de Zamora. I jo he nascut i m'he criat i visc encara dia d'avui a Sineu.
I nosaltres hem tocat la teva porta a partir de la paraula influència que hem triat per al programa d'avui. No sé si tu te consideres un influencer mallorquí.
No, jo no m'hi considero. Te podria dir que m'ho considero creador de contingut, això sí, perquè és veritat que pas gust de fer contingut, però influenciar no crec que influenciï molta la gent. No, et dono que el meu punt de vista en general, però no crec tampoc que ets a fer canviar ni d'opinió, ni pensar una cosa, ni pensar l'altra.
Val, nosaltres veiem 54.700 seguidors a Instagram en 237 publicacions, una ràtio d'èxit molt elevada, si tenim en compte quant de seguidors nous us tenir per publicació que fas. Això vol dir que aquests continguts que crees interessen, no?
Sí, jo ho llegeix que sí, també. El manco que a la gent li interessa un poc el que els hi puc contar. O que estan molt en desacord i volen saber el que pens. Per això t'he dit, jo d'influencer tinc poc, però sí que te dono aquest entreteniment, que sempre en to d'humor, perquè considero que és humorístic, i que te fas dir un poquet més bo de dur.
Però, per exemple, ara ja estàs recomanant on dinar, per tant, aquí un poquet d'influència sí que ha d'haver, no?
Bé, considero que la gent ha de saber llocs un poquet més de potada o econòmics, que no tot ha de saber, clar, tu al final quan obres Instagram sempre te trobes coses molt guapes, coses que tothom és perfecte, coses que te fa ganes fer-t'hi la foto, i el que t'intenta mostrar un poquet també és la Mallorca autèntica, és a dir, el menú de pique preder, que te costi entre, jo què sé, 12 i 15 euros i puguis mullar la feina per anar-hi, al final jo és el que m'agrada, per tant, no t'intent influenciar, però t'intent mostrar opcions perquè tinguis, perquè puguis triar.
Val. I contem-nos per als oients que no te coneguin o que te coneguin però no saben com comença tot. Contem-nos com comença tot.
Realment això va començar durant el Covid, el 2020, quan ens varen tancar, quan tothom tenia temps lliure, cada un va explotar les coses que se li donaven bé, els hobbies, o simplement va descansar perquè estava estressat de fer feina, no? Jo tenia un micròfon de 20 euros i tenia uns vídeos d'un viatge que no tenien so. I per entreteniment ens vaig doblar.
Escolteu-me bé, mallorquins. Per primer pic en 60 anys, les platges seran nostres aquest estiu. I no des putes guiris. A nedar!
Una cosa va dur l'altra i ens queda un parell de, supos que setmanes, vaig acabar creant aquest canal, perquè tot l'altre ho penjava en el meu privat. I a poc, doblatges de pel·lícules, després va començar a sortir jo en càmera, perquè fer un doblatge de molta feina i exposar les meves idees, que per un minut de vídeo hagi d'estar 3 hores fent feina, era feixuc. I mira, una coseta va dur l'altra i aquí estem, ara. Un dinar a Medinar, un dinar de viatge en moto, un dia fent doblatge i un dia fent una paròdia de riure.
Molt bé. Per tant, ja podem dir que s'ha convertit en la teva professió, que no sé si ho era abans del Covid, això.
No, això no està mai la meva professió. I encara considero que és el meu hobby, perquè per sort jo faig camisetes, visc de fer camisetes, tenc una impremta petiteta, venc roba gràcies als vídeos, si no fos pels vídeos no vendria la meva línia de roba, seguiria fent feina per empreses, òbviament, però seguiré considerant lo de fer vídeos com un entreteniment, com una cosa que sigui bona de dur, perquè no vull aquesta pressió damunt de sí o sí has de fer 10 vídeos en el mes, o si has de publicar per créixer. No m'interessa. Jo vull estar content i fer-ho de bon humor, perquè crec que la gent ho llegeix en això.
Val, i m'imagino que també és la manera de connectar amb la gent, que siguis el més natural possible, no? I xerràvem amb Angelines de la tropa Sol Solet i Vetres, i ella mos deia que el seu èxit era un poc la naturalitat. Xerràvem amb ella per la paraula vergonya, que també has de tenir poca vergonya per sortir a les xarxes. Imagino que això també...
Me fa gràcia perquè... perquè jo soc molt vergonyós. Amb això sempre he estat molt...
Has estat vergonyós, en canvi, d'alguna manera t'exposes, no? T'exposes no només la teva imatge, la teva cara, la teva veu, sinó comentaris de tot tipus.
Sí, però ja t'he dit, la vergonya existeix i hi és, eh? He de fer un exercici molt de pics de pensar per botar-me-la, per ignorar-la. Perquè jo fer un vídeo davant la càmera sóc jo i la càmera, eh? O la càmera i jo, no hi ha ningú més. El problema és quan en el carrer potser te coneixen. Si tu ets una persona vergonyosa i en esquerra te coneixen, jo m'acosta. Les meves habilitats socials, quan t'ha passat hola, què tal, se complica bastant, perquè ara imagina't una persona introvertida i havent de treure tema de conversa, ho passa molt malament. Ojo, m'agrada molt fer vídeos.
Val. No, i a més se nota. Jo no sé quin va ser el punt d'inflexió. Mos deies com va començar tot, aquests doblatges i tal, però si va haver-hi un punt d'inflexió que vares dir, ostres, això a la gent li agrada, per a què camí puc anar?
Pues mira, vaig començar a llegir des del començament. Més o manco veia els vídeos que agradaven i els vídeos que no, i com que sempre he confiat en el seu creixement orgànic, m'he anat adaptant a el que me feia ganes i a el que veia que agradava. Per tant, no hi ha hagut cap punt d'inflexió, tot ha estat molt, molt gradual, ha estat poquet a poquet. Vulguis que no, fa 6 anys quasi ja que estic fent això.
Sí.
I el creixement, sí, tinc 50 i pico mil seguidors, però l'any passat en tenia 40, l'altre en tenia 30... Ha anat molt gradual tot. M'ha pogut adaptar bé.
Tres frases que són més èpiques en mallorquí que en castellà. No se diu te veo y me hierve la sangre. Se diu me traus de solc. No se diu oh no, me he hecho una herida. Que horror. Se diu oh, me torna fred. No puc arribar així que nostre. Mo mare m'aparrossarà, me deixuerà, me farà sa pell. Me farà sa sang. No se diu estoy harto. Se diu acá una puta sa bicicleta. O acá una puta et sorts. O a porgar fum. En segur cap més, que ara no me'n ve cap en el cap. Un beso i gràcies.
Crec, que la primera vegada que te vaig veure o vaig ser conscient de qui eres i després t'he anat seguint és amb el mallorquí és preciós. No sé si aquests vídeos del mallorquí és preciós també t'han connectat amb molta gent.
Clar, que hem de partir de que sóc una persona que li agrada molt anar al bar i m'agrada molt sentir com se xerra i de quina manera. Per tant, jo moltes vegades, si sento una frase o sento una expressió, me l'apunt. Un dels vídeos que sempre he passat gust de fer, i a vegades ja no faig tant, pel simple fet de no cremar-los, de que m'estim més fer-lo cada 3 mesos o cada 4, fer un vídeo d'aquests, perquè no m'agrada aprofitar-me d'aquest tirón que tenen, són els dels mallorquís preciós, que simplement és conservar una part de la cultura que tenim, i una de les maneres que tinc jo per fer-ho és fer un vídeo explicant una frase i diguem d'on ve, o simplement traduint-les a anglès per donar-li aquest to humorístic. Arriba molta gent, és veritat. Tothom, quan veu una cosa d'aquesta, li sol interessar, se sol quedar, sol veure el vídeo, el sol compartir, i és molt agraït, la veritat.
De fet, les teves camisetes també exploten, entre cometes, un poquet això, no? Aquest mallorquí preciós i aquestes traduccions, a vegades, literals que feim, no?
Totalment, totalment. Jo tinc una camiseta que sempre hi penso, que d'aquí pots enviar merda d'espera, Who Sends Farts Away Shit, que cada vegada que la veig penso a ma mare, perquè aquesta frase me l'ha dit a ma mare tota sa vida quan he fet una feina, o m'ha manat una feina i ha sortit malament, i sempre m'ha dit, aquí pots enviar merda d'espera. Com no he de fer una camiseta que representi això? No sé, al final faig el que considero que me representa més.
Sí, per tant, aquí tens un públic, tu xerres aquest mallorquí, de cineu, fas aquestes traduccions literals, t'abastes públic de Balears, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, aquest és el teu públic, no? No vols sortir més enllà o no sé si t'ho planteges?
Clar, mira, aquí hi ha dos punts. Jo mai me vaig arribar a plantejar fer un castellà, però molt que mon pare... Jo mon pare xerra en castellà, mon pare és de Zamora.
Sí, sí. Dir,
perquè m'ho entenguem, sé xerrar bé el castellà, no hi ha cap problema, però si jo el meu dia a dia... Soc a Sineu i xerren Sineu en el meu veïnat. Què he de fer? He de canviar? No, vaig dir, mira, xerrarem com sempre xerri perquè connectarem el meu veïnat, que és el que m'interessa. Uh-huh. Que si m'interessa arribar a València i Catalunya perquè en soc català m'ho entenen tots i... Sí, jo potser tinc un 10% de seguidors que són de Catalunya i València. La part guapa dels catalans, això, no? O d'Andorra, també, que també hi arribam. Que pots connectar amb altres comunitats autònomes, que, no sé, hi ha un poquet de... Hi ha sinergies, també, fas feina amb altres creadors de contingut. És divertit. Ara, jo al final vaig començar per fer vídeos per animar la gent que tenia més propera, perquè era un moment en què tothom estava com a molt fotut i cap piu, i supos que et se senti. Ara, si arriba finalment en fora, vinga, fins Cerdanya i Andorra, estic encantat d'arribar-hi. No... Per jo, perfecte.
Molt bé, escolta, ja anem acabant, però algú que mos estigui escoltant, que digui, és que a mi m'agradaria dedicar-me a això, ser creador de continguts, conta algun secret, alguna ombra, alguna llum de ser creadors de continguts.
Això és com aquell meme que deia de la petanca no se puede vivir, he vuelto a trabajar. No te vull dir que se facin creadors de contingut per viure, perquè penseu que això és volàtil i que estàs explorant la teva cara i tot. Jo el que considero és que tu has de fer això perquè t'agrada. No se pot fer mai amb la il·lusió de no, jo viuré de fer contingut i tot, perquè sí, pots tancar un anunci, pots fer 4 dobbers en qualsevol moment, no te dic que no, però viure requereix una estabilitat, has de ser autònom, has de pagar cada mes, no és tan bo de fer. Ara, la meva recomanació és que tothom que li agradi fer contingut el faci per amor a fer-lo, no per aquesta pretensió més enllà, ja que al final també el públic ho veu. No ho sé. La meva recomanació és fer el que t'agradi. Fora pensar, no m'agradaria viure d'això. No, feu, perquè quan tens un moment lliure passes gust de fer un vídeo d'aquesta cosa. Perfecte. Així passaràs molt de gust de fer feina.
Beníssim. I com diria ta mare, fer-ho bé perquè no te surti una merda, amb perdó, no?
Exacte. Pot intentar sempre fer el més bé possible.
Exacte. Hem d'anar sempre a cercar l'excel·lència. El manco està en el camí de l'excel·lència. Escolta, Lluc Aparicio, Lluc Paricio, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Me hace miedo. Me hace vergüenza, me hace miedo, me hace vergüenza, me hace miedo.
Contigo casarme, Antonia,
me hace vergüenza.
Ay, porque dice la gente,
me hace miedo,
digamos que mayormente.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
D'un creador de continguts a un altre. Ens posam en situació i entram dins un cotxe, encara que també ens valdria un simulador.
Pues jo sóc en Miquel Àngel, conegut com a Miqui, vale? Me diuen tots Miqui, tinc 9 anys i me considero una persona creadora de contingut, vale? I que també estic ara locutant un programa de motoresport a IB3. I sí, no sé, m'agrada pujar vídeos, m'agrada molt el motoresport, el tema de cotxes i tal. I pues arreu d'això estic creant vídeos que se llen, pues per que li agrada.
Hoy te voy a explicar la legendaria técnica del punto atacón. Es una técnica de conducción deportiva en la que frenas con la punta del pie derecho, pisas el embrague, bajas de marcha y antes de levantar el embrague das un toque de gas y das ese toque con el talón del pie derecho, por eso se llama punto atacón. Ese toquecito revoluciona el motor.
I hem demanat a Miqui si se considera un influencer.
Jo crec que sí, però no la paraula com influencer com a tal, que està un poc mal vista, sinó la paraula influència. Jo crec que sí que influència a gent a que pues, bueno, la meva filosofia de creador de contingut és que persegueixis els teus somnis, que aconsegueixis fer el que tu vulguis, tinguis un simulador de 10 euros o tinguis res, que puguis pues, ser pilot de carreres, no? Que al final és el que estan intentant aconseguir la meva comunitat i jo. Básicamente.
Hoy te voy a enseñar a hacer drift con un volante de fórmula. Una idea que se me ha pasado por la cabeza que es maravillosa.
Yo tengo ahora mateix 120.000 a Instagram, tengo 60.000, 65.000 a YouTube y 160.000 a TikTok, que son las principales xarxes. Home, en tema de visites i interacció i tal, òbviament les xarxes verticals com el TikTok o Instagram sí que es veu que tenen més interaccions i tal, però on se crea més comunitat i és vera que connectes més amb la gent és a YouTube, amb un vídeo més llarg i bueno, que la gent et coneix més a tu i no només el personatge que fas.
Mi bomba clat, senyores i senyores. Bienvenidos a un nuevo vlog. Nos vamos a Eurocrew Andorra. Lo que pasa que deberíamos estar allí ya, ¿vale? Ha habido un pequeño problema.
Bé, pues ja de petit en el món del motor estic ficat, no? En el final, Rayo McQueen i tot això, pues te fiques, t'agraden els cotxes, Fernando Alonso 2012 que va, pues eso, va guanyar coses, tal, i en el final t'enganxes en els cotxes, no? Però en el tema de creació de contingut, jo des de petit també m'agradava pues, fer vídeos en qualsevol tonteria, amb un peluche, amb un amic meu, tal, i pues en el final un dia me vaig gravar jugant i vaig dir, ostres, que guai, pues ha quedat un vídeo xulo, divertit, i el vaig pujar i, ostres, va funcionar i va dir, pues mira, vaig a seguir fent això, a men que tal me va. I, pues mira, aquí estem.
¿Alguna vez has notado que tu coche corre más por la noche? Pues sí, tienes razón, pero todo esto tiene una explicación científica.
Jo he estudiat ara el grau mitjà de mecànica i bueno, ho he fet més que res per hobby, perquè m'agraden els cotxes i aprendre un poc més per també transmetre en els meus a la meva comunitat un poc més sobre el cotxe, ajudar a ensenyar també. Però és vera que m'atira més ara mateix el tema d'audiovisual, fer vídeos currats, algo estil pel·lícules o tal, que arribi a sa gent. Així que si tens la visibilitat i damunt puc aprendre a fer un vídeo en condicions, pues, ostres, què més, saps?
Què cerca la gent que te segueix, Miqui?
Uf, és una pregunta un poc difícil. Jo crec que, mai ho sabràs, però i a més hi ha molta gent que cerca una... Bueno, hi ha diferent gent que cerquen diferents coses de tu, no? Però jo crec que principalment la gent cerca una inspiració. Per almenys en el meu perfil. Hi ha molt de tipus de perfil a les xarxes i tal, però jo crec que en el meu, específicament, cerquen un poc d'inspiració. Soc una persona que no té una família amb molt de dobbers, no pot córrer, des de petit no ha pogut córrer carreres i tal, i bueno, s'està muntant bé i passo a passo, granito a granito, pues, estem aquí escalant cada vegada més amb un simulador més professional, amb esdeveniments més guais, ara estan agafant un cotxe i l'estan preparant per ral·lis, així que a poc, una inspiració per veure que sí que se pot. que encara de que no tinguis dos bés, sí que se pot ficar en aquest món de les carreres.
I la seguretat vial, tens en compte enviar també un missatge de seguretat?
Mira, sí, ja a mi m'agrada també xerrar perquè jo estic més ficat en la modalitat d'esdrift, que és fer derrapar un cotxe. Què passa? Que això normalment està mal vist perquè hi ha quatre poligoneros que se fiquen en els polígonos, vies públiques, a fer es gamba, per així dir-ho, no? I jo això no és drift. Nosaltres intentem transmetre un esport que és el motor. És un esport, no és un... No és donar-li gas a una recta o a l'autopista a posar-te 200. Això no ho vull transmetre i no vull que se vinculi en el nostre perfil. Per això sempre ho dic, que en coneixement que pots disfrutar del Renault que fa un cotxe, però no ho facis a les 3 de matí a un carrer bon visqui gent, per molestar. No derrapis el teu cotxe si no és un sitio, a un puesto privat. O sigui, que ho facis... que pots disfrutar del món dels motors sense posar en perill a qualsevol.
Benvinguts a Dalt i Gas, un espai dedicat a tots aquells que viuen el motor amb passió, segueixen cada competició amb entusiasme i senten l'adrenalina que transmet cada carrera. Si vos apassionen les carreres, la mecànica i tot el que envolta aquest món, sou el joc indicat. Formeu-vos el casc ben fort, poseu els motors en marxa perquè està tot preparat per començar. Arrenquem!
Pues bé, estic ficat a Dalt i Gas, que és el programa de motor més vist d'IB3. I res, estem per tot. Ara mateix estem cercant pues, pujades, ral·lis, esdeveniments, cercant, pues, això, transmetre a la gent el món del motor. Ho podeu trobar també a IB3 a la carta, podeu veure cada dissabte a les 11:15. Jo sóc el qui posa la veu i que algunes vegades sí que es verà que, bueno, tinc una secció, el repte, però sí, serà molt que tingui també representació a les illes un programa de motor. Mola.
Gràcies, Miqui Coll. Molta sort, gas i seny.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Influència ha estat la paraula del programa d'avui. Han comprovat que la línia que separa els creadors de continguts a xarxes i els influenciadors, els influencers, és molt fina. Que en molts d'àmbits, com a la política, els influenciadors estan substituint els experts i que si no és una cosa serà l'altra, tot el que ens envolta ens influeix. És l'efecte papallona que va fer popular el meteoròleg Edward Lawrence l'any 1961. El moviment de les ales d'una papallona se pot sentir a l'altra banda del món. Petites variacions en les condicions inicials d'un sistema complex, per exemple, l'atmosfera, poden generar resultats dràsticament diferents a llarg termini. Aplicau-ho allà on trobeu. Turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. I si hem posat aquest Under Pressure de Queen i David Bowie és per recordar que entre l'homenatge, la influència i el plagi també hi ha una línia molt fina, per exemple, en la música. Yo, VIP. Let's kick it. And listen, I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance! Aquests són els Vanilla Ice i la cançó Ice Ice Baby de l'any 1990. La de Queen i Bowie és de 1981. Plagi o influència? Vanilla Ice va decidir pagar, així que imaginam que se'ns sumaven el plagi. En el següent cas, l'inspirat va ser ni més ni manco que George Harrison. Sona My Sweet Lord, escrita, composada l'any 1970. Va ser el primer senzill de la carrera de Harrison en solitari després dels Beatles. Una alabança al déu hindú Krishna. Ja sabeu que era un Beatle molt espiritual. Però, conscient o no, el My Sweet Lord s'apareixia massa a aquesta de The Chiffons. Influència o plagi? Al final, Harrison va ser multat per plagi inconscient. Do-lang, do-lang, do-lang. Do-lang, do-lang. He's so fine. Do-lang, do-lang, do-lang. Wish he were mine. Do-lang, do-lang, do-lang. That handsome boy over there. Do-lang, do-lang. One with the wavy hair. I don't know how I'm gonna do it, but I'm gonna make a mine. Soft-spoken guy. Also seems aquí tenim un plagi homenatge a Influència que es va acabar resolent de manera amistosa. Que entrin els Blur. It sucks to not say. Els Blur, que varen reconèixer que la seva cançó s'apareixia molt massa al Boys Keep Swinging de David Bowie. Més que homenatge, això també feia olor a plagi. Així que per evitar-se uns una demanda i imagine que l'altre perdre el temps, que no era la primera vegada que se trobava en aquesta situació, varen acordar que Bowie apareixés com a coautor en els crèdits de la cançó. Així que, si vos pareix per acabar, ens quedarem amb l'original i vos direm fins demà amb el gran David Bowie.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. Heaven loves you. The clouds part for you. Nothing stands in the way when you're a boy. Always fit ya. Life is a pop of the cherry when you're a boy. When you're a boy, you can wear a uniform. When you're a boy, other boys check you out. You get a girl, these are your favorite things. When you're a boy, unfold the flag. Love just kissed you. Hello.